comentar, suggerir, compartir.
A Plaça de Dalt ens encanta fer-ho.
Per això, cada dijous a les 12:20 del migdia arriba la nostra hora, la teva hora.
Plaça de Dalt, els dijous a les 12:20 a Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER, escolta amb nosaltres la vida.
I 26 minuts i toquen aquesta hora enceta una nova edició de la plaça de Dalt, aquí la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Ho fem amb la Rosa Maria Hernández. Molt bon dia, Rosa Maria.
Bon dia a tothom.
També la Roser Grau. Molt bon dia, Roser.
Bon dia.
I el Miquel Pérez, el gallo en el gallinero. Molt bon dia.
Bon dia, però avui el gallo me sembla que parlarà poc perquè tinc aquí dos expertes en el tema que saben molt més que jo.
Avui portem un tema que recordo que fa molt temps que esteu preparant i van dir llegirem, ens informarem i d'aquí uns mesos vindrem i parlarem de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa d'Àvila, perquè aquest any es compleixen 500 anys de l'aniversari
del seu naixement.
Comencem a conèixer una mica aquesta figura, comencem amb la Rosa Mari. Contextualitzem una mica l'època on va viure Santa Teresa.
Bueno, va néixer el 1500 i va morir el 1582, crec que 82.
Sí, sí.
No me'n recordava si 82 o 83. Bueno, primer que res, felicitem a totes les Tereses, Teresines, això. Maries Tereses.
Les Teres.
Sí, tot el que sigui. O Teresites, que hi ha gent que es diu Teresita, de vegades les Teresites són l'altra Santa Teresa, la de Lucier, però bueno, és igual. N'hi ha que també es diuen Teresites i són de Santa Teresa de Jesús. Eh? Per tant, felicitem a tothom.
A totes.
A totes. I, bueno, i els hi dediquem amb elles el programa que estem.
Molt bé.
I aleshores, Santa Teresa va néixer al 1515, per tant, aquest any fa 500 anys que va néixer a Àvila, i de pares, Alonso de Ahumada, el pare, i la seva mare, el pare se va casar dues vegades, la primera dona va morir a la filla que va tindre dos fills la primera dona de l'Alonso, i la filla va un nen primer i una nena, la filla, que li diuen Joana, perdó, Maria, i al nàixer ella va morir. Llavors el senyor Alonso es va casar amb Beatriz i de Beatriz va tindre uns 10 fills, se suposa, perquè alguns van ser morts, i la pobra dona, en aquella època les dones, han de tindre clar molt una cosa, que les dones només servien per treballar i parir. I parir, i bueno. I esta dona, la primera va morir en part, perquè llavors no hi havia el que hi ha ara, les dones parien a casa i si el pare anava malament, pues acabaven morint. I a més no teníem cap mena de medicaments, llavors eren herbes, sí. I poca cosa més.
Hay un fet, perdona que interrumpa,
sí, sí, sí.
Que es parlava de por qué había tantas donas que morían en llavors de part, porque sobretot en les famílies nobles, perquè estava considerat com una vulgaritat, com de dones vulgares, el que una vegada que havia nascut el feto, que es traure la placenta. I llavors feien per retenir la placenta, i llavors què passava? Que agafaven una infecció bestial i es morien.
Però inclusive encara que no passés això, pel fet de que no hi havia la higiene que hi ha ara tampoc, les grans infeccions que hi havia llavors, i moltes morien desangrades també. I la segona, la mare de la Teresa, la segona dona, va morir i en 30 i tants anys.
35 anys.
Sí. Perquè, pues bueno, de tant tindre fills i que llavors no tenien vitamines ni aquestes coses, no es menjava com ara, doncs va morir va anar decaient i va morir. Època entre els reis catòlics i Felip II. Pensem, ara la gent hem de tindre molt clar que va ser feia 20 i pocs anys, 23 per a ser exactes, que s'havia descobert Amèrica, que això va suposar per a Europa un gran boom. A Espanya, els nois se n'anaven així com ara van a treballar a Europa, o inclús n'hi ha que van anar a Austràlia, Doncs llavors anaven a guerrejar l'Amèrica. Se posaven vaixells i ale, cap a Amèrica tots a descobrir el nou món. I això era pues, importantíssim. La majoria dels germans de Teresa de Jesús, que van ser, me penso, tres noies i, tota, i la resta nois, van anar la immensa majoria, tret d'un que es va fer capellà, religiós, frare era, i pues, van marxar a Amèrica, que la majoria morien allà, perquè allà ja costava un munt de dies. Llavors allà guerrejaven amb els natius, i la majoria no tornava. I en quant a la vida de les persones, doncs pues, les dones ho passaven malament, les dones eren com aquell que diu, no podien sortir de casa, estaven totalment supeditades a l'home, totalment. Encara les aristocràtiques s'ho passaven millor, perquè ja tenien tertúlies a casa, no hi havia, recordem, pensem, que ni televisió, ni ràdio,
ni internet,
res, més res, i es passaven el dia, doncs, fent alguna festeta, berenant, fent, i sobretot resant.
Resant, sí, resant.
Resant era importantíssim. És dir, que les grans festes se celebraven a l'església i quan sortien de l'església, pues podien en tambors, en gaites o en dolçaines o el que fos, que tocaven i la gent ballava. I ballaven les jotes i els balls tradicionals que encara ens han arribat a estar. Era una mica la vida. És dir, els homes sortien, però les dones no sortien de casa.
A l'interior.
Exacte, a l'interior. En quant a les pageses, doncs, pobres dones encara se ho passaven pitjor perquè havien de treballar a la terra i a casa. També, sobretot, filant, perquè llavors tampoc no hi havia màquines que feien vestits. Per a fer la roba havien de passar tot el dia filant, que veurem més tard com Santa Teresa, quan va decidir ser carmelites descalces, és dir, anar a clausura, ella va posar com a norma que les monges no podien viure dels donatius, que anteriorment vivien dels donatius. I aleshores va dir, nosaltres treballarem. I això no ho volia ningú, ja veurem més tard, com els carmelites calçats, tant homes i dones, van arremetre contra Teresa de Jesús i llavors també la Inquisició. Hem de dir una cosa per entendre per què va perseguir la Inquisició a Santa Teresa de Jesús, com més tard va perseguir a Sant Joan de la Creu. A Santa Teresa de Jesús, principalment, perquè el seu avi era jueu. I eren conversos. I aleshores estaven al punt de mira de la Inquisició. Hem de dir que el Tribunal de la Inquisició lo va crear a Espanya la reina Isabel la Catòlica i que al 1480 i pico el fundador del tribunal va ser Tomàs de Torquemada, el famós Torquemada, que va matar més de 10.000 persones, va fer matar amb fogueres i bueno, les va fer matar per heretges i més de 20.000 torturades en els pocs temps que va viure ell.
La veritat és que si heu visitat alguna vegada un museu d'aquests de la Inquisició, se't posa la pell de gallina. Sí, sí.
Per això ella va tindre molta cura a l'hora d'escriure els llibres, de que no la poguessin agafar, tot i que van ser retinguts, que van ser publicats després, no? Però vull dir, ella era una dona molt intel·ligent, ja ho veurem, i va tindre cura d'això que deia la Rosa Mari del Tribunal de la Inquisició, amb què no la poguessin agafar amb el que ella deia.
I com era ella?
Jo primer he de donar les gràcies a la Rosa Mari, perquè, perquè ella fa potser el març o a l'abril, no? Va dir, vull parlar de Santa Teresa. Sí. I jo l'únic que sabia de Santa Teresa, el que havíem estudiat a literatura castellana, era la primera doctora de la Iglesia, bueno, santa, d'Àvila, i poca cosa més. Vull dir, potser perquè no vaig fer lletres, potser si ho has fet lletres després ho has sapigut alguna cosa més, però de veritat que han sortit moltes coses durant aquest temps d'ella, i a mi em va cridar l'atenció un titular que deia era creativa, audaç i transgressora. Però qui era Santa Teresa? La santa i la doctora de l'Església? La il·luminada histèrica que apunten als guns, que hi ha gent que també ho diu, la feminista que ens parlava Simone de Beauvoir en un dels seus llibres, la mística que fascinava el surrealista Andrea Breton. Esclar, és que hi ha Vull dir, llegint tot això te'n dones compte de que hi ha molts intel·lectuals que l'han estudiada. Jo no en tenia ni idea, us ho dic amb la meva humilment, eh? Vull dir, no em pensava,
jo tampoc,
no ho sabia, no. Vull dir, i llavors te'n dones compte de la grandesa d'aquesta dona, no? I la paraula audaç la veus quan ella té els trons d'engegar
la reforma.
Mm-hmm. És dir, ella contra viento y marea i s'ho fa amb 12 monges i comença.
Hay que pensar que ella es la junto a San Juan de la Cruz en los hombres, son los reformados del Carmel. El Carmel era una orden religiosa que venía de molt atrás, de molts segles atrás, i que com passa sempre, pues diguéssim que la rutina havia anat relaixant d'alguna manera la regla
sí,
de Carmel.
La relaxació.
Llavors sorgeixen estos dos personatges, primer Santa Teresa, primer Teresa de Cepeda i Ahumada, que acometen esta reforma. I s'anomenen els carmelites descalços. Comencen, Santa Teresa comença a crear el primer convent, que és un petit convent, és molt petit. Jo vaig estar a la vila i és molt petit, el convent de Sant Josep. I després va passar al convent, penso que era de l'Encarnació, que ja era molt més gran.
No, de l'Encarnació era el primer, és anterior.
És on ella va entrar.
Ella va entrar religiosa a les carmelites calçades. Els primers 20 anys ella se'ls va passar una mica així, perquè les carmelites calçades ho passaven molt bé. Només hi anaven, atenció, que després una dona en aquella època no podia estar casada, havia de ser casada. Casadeta o monja? Clar. Us en recordeu, que encara ens ha arribat a nosaltres? Pues en aquella època ho casadeta o monja. Les importants, és dir, les que venien de famílies importants, se feien les que no es podien casar, per el motiu que fos, no trobaven parella, doncs anaven amb un col·legi, amb un convent.
Però en criades, eh?
En criades, criades i tot.
Bueno, és que era una manera de professar, ja estaven allí, diguéssim, retingudes d'alguna manera i vigilades perquè es portessin bé.
I
llavors li portaven tot el que es portaven de fora.
Sí, però a més, la manutenció i tot, com que eren noies de benestants, ho pagaven els pares.
Sí.
I llavors és com si, bueno, pues una residència.
Però hi havia classes socials a dintre mateix.
Hay que veure també que, per exemple, on hi havia abadies, hi havia convents, on l'abat a vegades no era ni frare, era un senyor que era de un segundón d'una família noble, lo havien fet abad, i moltes vegades pues no residia ni dins del monasteri. Per exemple, anem a Santes Creus i resulta que la casa de l'abad està fora de lo que és el monasteri. Per què? Perquè diguéssim que era una mena de cargo polític, més el ser abad d'un monasteri era més un cargo polític.
Aleshores, Santa Teresa el que fa és a les carmelites, una cosa que ha dit Miquel, i és que a partir del 1340 i pico, quan va vindre la peste negra a Europa, els convents religiosos, que a més eren l'antiga regla que venia del Monte Carmelo de Terra Santa, eren molt rigorosos. Al 1300, al 1340 i pico, penso que era 45, quan va vindre la peste negra, llavors, com que van morir moltíssims més religiosos que no pas gent externa, ells van quedar els monestirs quasi bé sense ningú. I llavors van dir, van considerar que era conseqüència de l'alimentació, van tindre més resistència la gent que podia menjar millor que no pas ells, que tenien unes regles molt severes, que no podien menjar carn ni res de tot això. A partir d'esta època se'ls va alleugerir la situació, van tornar a entrar dins els convents i monestirs moltíssims més frares, però se va relaxar molt la situació. Pensem una cosa, a 1520 i pico apareix la reforma protestant, i això és molt important per entendre Santa Teresa. Va aparèixer Lutero, pensem que a finals, al 1503, va morir el papa Alexandre VI, terrorífic, perquè va ser el papa Borgia, que tenien unes bacanals al Vaticà, i llavors va sorgir el senyor Lutero i va dir, s'ha acabat això, l'església ha de ser una altra cosa. No només va sortir Lutero, sinó que va sortir Calvino, és dir, que es van qüestionar molt com funcionava el clergat dins de l'església catòlica. Mentre a Itàlia, bueno, llavors encara no es coneixia Itàlia com la coneixem ara, és a dir, se coneixia la zona de Nàpols, es coneix, allí hi va haver el renaixement que tots coneixem, mm-hmm, amb el Vaticà, començat per Juli II i pintat pels grans pintors de l'època. Mm-hmm. Doncs a Espanya, que és diferent en tot,
ets diferent,
austera,
ja ho deia,
van considerar que la reforma s'havia de combatir d'alguna manera. Per què? Perquè Carles I, que va succeir als Reis Catòlics, no directament, van declarar Joana la loca,
sí,
la van declarar loca, però el seu marit, que no era, que actualment se considera que no era, el seu marit, que era Felipe I de la Casa d'Habsburg, d'Àustria, era Habsburgo, de la Casa d'Àustria, van tindre un fill, que era Carles I, que estava a Flandes, però el marit, que era el que va governar quan va morir la reina Isabel I, va morir al poc temps, el 1506, va morir com a conseqüència d'un accident, i es va quedar la reina, però llavors existia el marit, el consorte Fernando el Católico, sí, que diem el pare de la Juana la Loca, i d'alguna manera van provocar, probablement ja devia tindre alguna cosa que no estava bé, però la van declarar loca, i així va governar com a regente Ferran I fins que Carles V va tindre 16 anys, el 1516, va vindre de Flandes, i molta gent de Castella no el volia, perquè volien a la reina Juana. I va haver los comuneros.
El 1520, aquesta paraula. Sempre em va agradar los comuneros.
El 1520, los comuneros de Castella, i Àvila també, que la Teresa en parla, tenia 5 anyets ella, quan va haver les revoltes dels comuneros a favor de la reina Juana la Loca i en contra del rei Carles, que no sabia parlar ni castellà, perquè estava a Flandes, sí, i no parlava el castellà.
Tornem una mica, perquè estem esgotant tot el temps. I vull tornar.
Abans que parlàveu de fundadora de convents, potser algú tindrà la idea de que Teresa se va passar la vida tancada als convents, i no és així.
Hay
un adjetivo que la considerava com mujer inquieta i andariega.
Andariega.
I va recórrer la península ibèrica, sí, diria jo, fundant convents.
Home, va fer 17,
Sí.
17 convents. Però, esclar, això ella ho va comar. Ella als 20 anys va entrar al convent, però la seva activitat va ser als 47. És a dir, als 47 anys va ser quan va començar a escriure, i quan va a la Osadia Mallorca, diuen, és fundar el primer convent de Sant Josep, i canviar, com va dir, com ha dit la Rosa Mari, no? És a dir, nosaltres treballarem, farem el vot de pobresa, resarem, no ens manarà ningú, escollirem confessor i escollirem prior. I això als capellans els hi va sentar com
una revolució.
Una revolució, perquè és clar, segons Sant Pau, les dones no podien ensenyar, i el fet que ella ha sigut una mestra de l'Església i que ella ensenyava a les seves, això va ser una transgressió, va ser fort.
I també deies que tu pensaves que era la primera feminista, però no ho va ser.
No. Això m'ho va dir la Rosa Mari. Mm-hmm. La gent que, bueno, els que teniu accés a internet, busqueu-la, perquè val la pena. Digue'ls, Rosa Mari.
I el de Garda de Vincent. Va néixer al 1090 i tants, i va viure 82 anys. Sí. És la persona, la dona més important que ha tingut la història. Home, actualment no, perquè la vida de les dones és diferent, però la història
la
de la Edat Mitja és la dona més important que ha tingut. Mm. Una dona que va escriure cartes sense quasi saber escriure, va escriure cartes als reis, als papes i a tots els personatges que tenia per allí, d'alguna manera va governar, i va ser la primera que va fer que els convents, va ser la primera abadesa, perquè les dones havien d'estar subjectes als abats, sempre viure al costat dels abats dels convents de frares, perquè els hi donessin l'alimentació, i un conventet al costat, i llavors els frares se cuidaven de tot d'elles. I ella va ser la primera que va dir, no, nantros, jo, sí, bueno, va fundar una abadia, i ella va ser la primera abadesa de la història.
Sí, sí.
I a més, va escriure música. Va escriure música, era remeiera, era profeta, vident,
de tot.
Una quantitat de llegia, però a més traduïts evidentment actualment hi ha pocs, perquè si ha fet poc èmfasis amb ella, hem de tindre en compte que no se l'ha fet santa ni doctora de l'Església fins que va arribar un papa alemany, que va ser Benet XVI, i ell la va proclamar santa i doctora de l'Església. Però més en més fundament que inclús en Teresa Avila.
Ens queda molt poc temps.
Si resumim les obres d'ella.
Sí, la part literària, que és molt important. Sí,
vale. Ella va escriure quatre grans obres.
Penseu, perdona, digues, que t'interrompo. Penseu que la part literària és perquè no solo Teresa de Jesús està considerada com religiosament com fundadora del Carmel, sinó que además en la literatura espanyola i en la literatura universal està considerada junto a San Juan de la Cruz com los creadores de un tipo de poesia, de literatura, que és lo que se llama la literatura ascético-mística. I ella, jo diria que más que San Juan de la Cruz. Más que San Juan de la Cruz. Porque de alguna manera San Juan de la Cruz yo lo he visto un personatge que sempre anava una mica un pas en rere de Teresa.
Bueno, això és un per un altre dia. Això ho explicarem un altre dia.
Que no tenim temps,
Perquè llavors parlarem de Santa Clara i... No, això
té una
teoria, ella. Però això en parlem un altre dia.
Vale, sí. L'obra literària.
L'obra literària. Mira, el llibre de la vida, la primera autobiografia en llengües romans que es va fer va ser aquesta. I la Inquisició la va tenir requisada fins a la mort de Santa Teresa. El camí de perfecció, Les morades del castillo interior i el llibre de les fundacions.
Aquesta és la que és fonamental en la literatura mística, és les morades. Morades de Santa Teresa, qualsevol que hagi estudiat literatura, pues és que és l'obra cumbre que dona origen a aquest tipus de poesia estètico-mística, que busca, diguéssim, la integració del ser humà, en aquest cas, en la divinitat.
Que és el que ella va viure.
Sí.
No?
Sí, és importantíssim. Este llibre és el més important d'ella. Ella, aquí a les morades, perquè pensem que en el fondo també és la primera psicòloga. És a dir, va escriure, i això se veu, el llibre, quan explica amb elles en el seu llibre de la vida, inclús en el llibre de les fundacions, se veu com ella les hi explica, perquè la majoria de llibres els fa perquè les seues filles, les monges, les religioses, puguin tindre idea de com han de fer. En realitat, les morades és interiorització. Així com ara agafem, fem ioga i aquestes coses, antigament l'Església Catòlica també tenia mètodes d'interiorització. Això que l'Església, que actualment no s'entén tant quan se llegeix les morades, ella parla d'una pregària. Pregària, ella no entén la pregària com resar pare nostres, no. Això ho hem de tindre clar. Entén la pregària com entrar dins d'un mateix, és a dir, fer meditació.
Això és el que a ella li va il·luminar, Això va ser la clau.
I ella anava entrant, va arribar un moment que va quedar tan connectada en el si mateix, és a dir, avui actualment ho diem així, o en el jo transcendent, que arribava a parlar a si mateix i rebia resposta. Això que ella ho podia explicar de les maneres que ho explicava, actualment ho podem respondre molt bé perquè la psicologia ho està explicant d'unes maneres molt clares. Claro, li va passar un problema amb ella. Encara Freud no havia parlat de l'histerisme de les dones, sabeu? I aleshores, ella, quan tenia aquelles coses, perquè, claro, què comporta l'interioritzar? En què la personalitat canvia. I llavors ella veia unes coses i sentia unes coses. Tothom que ha fet interiorització sap que en un moment de gran interiorització pot sentir com que un és tot amb els altres i com a que d'alguna manera, jo ho explico molt així que la gent no me malinterpreti, se sent unit amb un arbre, amb un animal i pot sentir estar el que sent aquella bèstia, aquell animalet o el que sent un arbre molt a nivell de pell, això, quan un interioritza. Doncs a ella li passaven aquestes coses, però ella no les entenia, la pobra, ni les entenien els confessors que ella tenia, perquè no sabien res de tot això. I aleshores què passava? Doncs que ella tenia aquelles sensacions i acabava desmaiant-se.
Ostres!
I això és el que ha donat lloc a totes aquestes teories de que si ella flipava i aquestes coses. Va a ser una gran persona d'interiorització. I els hi va explicar també la manera de la personalitat quan entrava en una interiorització, que és el que es pot llegir a les morades, que valdria la pena que la gent ho llegués, perquè està considerada com la primera persona que coneix la personalitat d'una dona.
Roser, per acabar...
A veure, als 500 anys de la seva mort s'ha parlat molt d'ella. Hi ha hagut tres escritores de diferents edats que han tret llibres, això vol dir que se l'han estudiada, l'han volgut entendre, i valdria la pena que la gent, si es vol apuntar els noms. Hi ha una noia jove que ha escrit Males Palabres, que és de Cristina Morales, Editorial Lumen. L'Espido Freire, que tots sabeu qui és, ha fet un que és Per a vos nací, i després una altra que és historiadora ha fet En el umbral de la hoguera, que és de Josefina Molina. Val la pena, perquè són tres tipus de dones completament diferents de manera de fer i de pensar, i que s'han interessat per aquesta santa al fer els 500 anys. Llavors són tres visions diferents, no?, d'una mateixa persona que pot estar bé.
I acabem fent...
jo acabaria dient que els peregrinatges de Teresa no van acabar en la seva mort, perquè després en Alba de Tormes, on va morir, però va haver una pugna entre diverses ciutats per aconseguir qui aconseguiria retenir o tenir el cos de Santa Teresa, i al final pues, va acabar, jo diria que trossejada, sí. I l'última que se sap és que, per exemple, el general Franco pues, tenia un tros, braç de Santa Teresa,
una mà
de Santa Teresa,
una
mà de Santa Teresa, que la tenia sempre, pues, supongo que perquè l'inspirés, però bueno, no sé què li podia inspirar.
No tenim temps de més, però vull acomiadar amb la poesia que hem preparat, que ens llegirà Miquel, també per il·lustrar una mica el que era la seva literatura, també.
No soc molt bon rapsoda, però jo diria que este petit poema forma part de lo que és poesia estètico-mística, i se titula O hermosura que excedeix. Diu així: Oh, hermosura que excedeix a totes les hermosures. Sin herir dolors hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh, ñudo, que así juntáis dos cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar acabáis, sin tener que amar a más, engrandecéis nuestra nada.
Moltíssimes gràcies, molt bé, Miquel, i ens veiem d'aquí dues setmanetes.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Bon dia a tothom.